avançant aquí al Matí a Ràdio Estel. Ha arribat el moment ara de viatjar en el temps de la mà de l'historiador Xavier Carmeniu. Què tal? Com estàs, Xavier?
Bon dia.
Bon dia.
Molt bé, gràcies.
Ai, Olga, que ens ve molt de gust, no?, tenir el Xavier aquí, que ens explica coses molt interessants cada 15 dies al programa. De fet, clar, cada dues setmanes el Xavier ve a explicar-nos algun element del passat i recordem-ho, perquè l'últim dimecres, que per cert, si no ho vau escoltar en directe, no patiu, perquè ho podeu recuperar a ràdio, a la carta o al podcast o a l'aplicació també de Ràdio Estel Oficial, el Xavier ens ha donat algunes pistes històriques, no?, per entendre una mica millor per què Rússia, doncs, ha atacat Ucraïna.
Sí, i avui crec que ens faràs aterrar sobretot a molta gent que l'únic referent que té sobre la protagonista de la secció d'avui és un personatge de ficció, que hi ha unes pel·lícules,
sí,
i que no té... no sé, que la gent la recorda com una dona que potser va ser una mica desgraciada, però que la seva vessant més fosca no és gaire coneguda.
I jo crec que si ara se'n fessin les versions cinematogràfiques... avui ho mirava, de les versions cinematogràfiques fa 70 anys.
Au, sí, 70 anys, sí, que es va fer...
Sí, que es va fer. Ja ho deixem aquí, ara, no?
I ara
explicarem què és.
El real life, no?
Però ara estic segur que sortiria una cosa molt més fosca i sí, molt, no?, més... sí, no diries...
Tèrbola.
Tèrbola, i fins i tot sòrdida i tot... Ai, és
vull dir... Volem saber.
Clar, sí, però és que... clar, per tots aquells oients que no ho vau escoltar en aquest programa, saps què va passar? Olga, jo que li vaig demanar una petició especial al Xavier. I que el Xavier que va dir?
Que sí, sí.
Durant la conversa que vam tenir, ens vas parlar de l'Imperi Astrohongarès, no?
Sí.
Ai, dic, mare meva, qui parla?
És que és el tràiler d'una sèrie sobre la vida, perquè hi ha pel·lícules, però també hi ha sèries.
És més recent, no?, deies, aquesta sèrie.
Sí, crec que l'any passat es va estrenar segona temporada al Festival de Cannes, de la versió de sèries.
Clar, ara direu, va, però de qui estan parlant? Doncs avui li dediquem el programa a l'emperadriu, sí, sí.
En realitat te dediquem a tu, perquè se'm va demanar, no?, que féssim el programa, i jo, clar, a mi és obedient, i a mi, si se'm,
molt,
a mi se'm demana una cosa, jo la compleixo. Doncs si parlarem d'Elisabetta Amalia Eugènia von Wittelsbach, que amb tot aquest nom, si l'has de querir de sopar, fa llarg, i per tant el millor és escurçar-ho i dir-li sí, sí.
Ja està.
I no? Ja està. Vine, vareu, a sopar.
Vareu néixer gairebé el mateix dia, Mercè.
Veus?
De quin dia,
mira,
ets tu?
Jo del 21,
oh,
del 12.
Doncs mira, una mica més recent que ella.
Si no
et conservaries...
Sí, molt bé, no?
Exactament, si no m'has de dir el cutis que et poses, perquè noia va néixer el 24 de desembre, o sigui, la vigília de Nadal, sí, del 1837, a Múnich, i era vinculada a la família del rei de Baviera. Cosa important de tenir en compte, que a vegades també diem aquí, l'altre dia que parlàvem d'Ucraïna, també recordàvem que les fronteres ballen moltíssim, que ho vam explicar, això, i quan parlem d'Alemanya, que ens la imaginem com aquest estat que d'això, n'hi ha uns que ja sabem que va haver un temps que, de fet, d'Alemanya n'hi havia dues, que eren l'RDA i l'RFA, però és que abans, Alemanya no al segle XIX, Alemanya no existia, i eren això que ara n'hi diuen els lands, en realitat eren, doncs això, principats, monarquies, cadascú tenia la seva. De fet, això, un altre dia, si vols, també en parlarem, el que passa que si no, al final farem història només a Centre Europa, però això explica que hi hagi també tanta música clàssica d'aquella època, perquè cada cort tenia els seus músics, que eren patrocinats pels mecenes, i per això també surten els Bach, companyia, en aquell entorn. El que és Alemanya, doncs hi havia el que ara són els Landers, doncs hi havia, per exemple, Baviera, que qui tingui un BMW ho sàpiga de sobres, perquè la B alta és de Baviera, que és la marca de cotxes de Baviera, i de fet els colors de la BMW corporatius, el blanc i el blau,
sí,
són els de la bandera de l'escut de Baviera, també.
Ah, jo no ho sabia, això, veus?
Pues mira,
i, ets un pou.
Sí, no?
Sí, ets un pou sense fons. Sí, la targeta de crèdit m'ho recorda habitualment, això, efectivament. Sí, sí, doncs aquesta senyora, tot i que ara facin sèries, estic segur que hi ha molta gent, i tu, Mercè, també sí. Et passes, ja t'estan posant cara, ja, ulls de Romy Schneider.
Oi, ja, tant de bo.
Què t'agradava, tu, aquesta?
Molt. Sí. Doncs... Jo ho haig de reconèixer, tinc doncs... aquest punt de...
La meva mare li encantaven.
A mi també.
I a mi em semblen tan avorrides.
Sí, sí, no, ja ho pots dir. Però jo, escolta, i quan... Tres n'hi ha de la Romy Schneider?
Com de la Guerra de les Galàxies, però em perdreu, no? Perdó. Cadascú tira cap a casa seva, què vols que et digui? Ara, clar, no es pot fer la prequela, tot i que es podria, i sobretot la seqüela després en podríem fer unes quantes. Aquesta noia, per què és famosa? Doncs perquè es casa joveníssima amb l'emperador d'Àustria, amb l'hereu del que seria l'Àustria-Hongria, sí. aquest imperi que vam explicar l'altre dia, i que tenia 16 anys quan es va casar, i ell en tenia 23, o sigui, es va casar l'abril de 1854.
Per favor.
El Palau de la Sissi, sí, està a Viena. Bueno, jo i moltíssima gent, allò estava ple. Era abans...
Exclusiva, no? Ràdio Estel. Olga Vallejo explica l'única persona que ha visitat.
Milers de persones. Era just abans de la pandèmia. Vaig estar un mes abans de...
Ah, sí? Just abans de la pandèmia?
Sí, sí, va coincidir just un mes abans del confinament aquell estricte i estàvem tots allà pinyucats, sense mascaretes ni res.
Vau disfrutar dels darrers...
Penses, sí, i fa com mitja por.
Totalment.
I clar...
I què, és bonic o no és bonic?
És llarguíssim, sobretot si vas amb nens una mica petits, que aguanten bastant, però clar, tot té un límit.
Vas fer una entrevista, no?
Sí,
home,
i tant.
Però és increïble i t'explica la història, no? De quan ella, en realitat, era la seva germana que li anaven a presentar...
Sí.
Com va anar? Això surt a la pel·lícula.
Sí, exacte.
Avui què m'ha
fet? Això surt a la pel·lícula. La qüestió és... aquestes famílies reials, una de les feinades que tenen és... col·locar les criatures, casar-les amb altres famílies. Una feinada que, esclar, no hi havia Tinder, d'alguna manera ho havien de fer.
Un Tinder reial,
exactament.
Per exemple.
Els hagués anat molt bé. I la cosa és que ella va acompanyar la seva germana gran, perquè era la que, teòricament, havien de col·locar en una casa reial important, i, a més, és la que havien estat preparant més a nivell de protocol, de saber estar... Saber estar, que volia dir no molestar gaire i passar desapercebuda i ser molt educada.
La nené.
Sí, doncs aquesta i ella els envien a veure el senyor aquest, el susodicho, a veure si hi ha maig o no hi ha maig. I el que passa és que han de fer el viatge vestides de negre perquè la seva tia s'ha mort i havien de portar dol rigorós, i abans de tenir la recepció amb la família imperial, teòricament s'havien de canviar de roba. Però el carruatge on portaven la roba no havia arribat a temps. I elles van haver d'anar vestides de dol, brutes de pols del camí, a la recepció aquesta. I tot i que la germana gran és la que saps dominava la situació una mica com és el Presler en el caso de l'embajador con los Ferrero Rocher, la que va atraure més l'atenció de l'emperador era la Sissi. Per què? Doncs perquè es veu que una de les coses interessants que expliquen les cròniques és que com que tenia la pell tan blanca, contrastava amb el negre i això ho va
cridar l'atenció.
Sí.
A l'audioguia t'ho expliquen.
Sí,
era molt guapa. T'ho diuen a l'audioguia.
Era guapa?
Era guapa el tros que sabem.
Quin tipus de bellesa.
Era guapa el tros que sabem. I, de fet, una cosa és interessant. Per què el tema de la pell blanca? Perquè estar moreno estava mal vist.
Ja.
Fins fa 4 dies, això de prendre el sol, clar, era cosa de pobres, perquè els que treballaven a l'aire lliure, corrant allà al camp o això, eren els que estaven bruns de pell. Però, clar, si tu tenies la pell blanca, és que et podies estar controlant les teves coses. Mm. Per tant, una noia així, com de pell de porcellana, una cosa preciosíssima, doncs aquell senyor es va enamorar. I ella...
Ella també?
Sí, veus allò de... No.
La de l'audioguia no mostrava entusiasme.
De fet, l'audioguia, teòricament, el que hauria d'haver explicat, que no sé si no ho heu explicat, un altre dia m'enviat especial allà, us faig el reportatge des d'allà, és que ella... se sentia poca cosa al costat de l'emperador, una mica... a més, era una persona que tenia fòbia social i que no portava massa bé tot això de relacionar-se amb tanta gent. Això ho explica l'audioguia, Olga, o no ho explica?
Tot crec que sí que ho explica.
Tu digues, tot el que digui jo, digues que sí, així que
però,
ara, tu i jo.
Però fa dos anys i clar, ara no recordo...
I una pandèmia pel mig que...
El Francesc Josep,
ai, sí.
El Francesc Josep...
Sí. Clar, no, Xavier, eh? Jo, Xavier.
No, no, clar, el rei, d'alguna manera, el... quants anys es portaven?
Perquè,
set. Clar, era... set. Ah, set, set anys. Set. Pensava que
no eren tants.
Que no són tants, però són de 16 a 23.
Ella, clar, que
ja... I he vist ara també... home... sí que una mica es porten, no?
Clar.
I una criatura de 16 anys...
Sobretot
ja sé que
quan
ja...
en tens 16. Si en tens 30, clar, potser no són...
I a la pel·lícula... Ara matarà el Xavier. I a la pel·lícula, sí. Clar, sí que es remarca molt el fet que ell era molt jove i va tenir com aquest dilema de dir... Renuncio, diguéssim, no?
Clar, a més és que... això també és una cosa interessant de veure com el cine ha edulcorat segons quins personatges i segons quins comportaments, perquè estem parlant això d'una noia que decideix casar-se, se suposa que per amor, l'amor romàntic, que ara hem descobert que bé, tampoc no tant, eh? Doncs efectivament és això de renunciar-hi.
I a parer eren cosins, ells, no?
Sí, perquè, de fet, les mares eren germanes, que també... Ja, bueno, això que es fan, que es barregen entre ells i després la cosa surt com surt.
És que tampoc hi ha tantes cases reials.
Clar, vull dir, el Tinder...
No n'hi havia coneixes... tampoc, llavors.
Clar, si a vegades et trobes algú conegut al Tinder, va, a mi m'ho han explicat, jo no sé res, doncs aquestes coses passen. I el més fort de tot és que amb la seva tia, tot i que ella, quan el va veure, li va fer com... va donar el vistiplau que li va agradar, va ser una persona molt intrusiva en la seva vida i li va fer bastant la vida impossible. I, a més, la veritat és que la pobra Sissi ho va tenir...
Ho passa malament.
Sí, va tenir una filla, se li va morir quan només tenia 2 anyets la pobra criatura. Després, el que era el fill, que havia de ser el futur hereu, es va acabar suïcidant quan tenia 30 anys amb la seva amant. Una cosa també una mica estranya, perquè, a més, uns moments es va acusar que hi havia hagut els russos i els francesos, els serveis secrets, per intentar desestabilitzar l'imperi austro-hongarès, perquè aquest noi era massa d'idees liberals. És d'aquelles coses que no se sap massa. El que sí que sap és que van tots dos morir enverinats. I, a més, tal com deia abans, la Sissi era una persona que, pel que ens arriba en les cròniques i pel que es descriu el seu comportament, ara segurament diríem això que deia abans, de tenir fòbia social, perquè està amb la cort de Viena. Tu imagina't, i això també aquests dies que estava revisitant la pel·lícula, tu estàs allà ballant, no? Ximpun, ximpun, però tots els ulls de la sala, tots, t'estan mirant a tu.
Fan Diana, sí.
Clar, i si tens 16 o 17 anys, això, vulgues que no, doncs t'ha de trastocar una mica i força. Vaja.
Però ella, tu creus que era una persona introvertida? És a dir, com era? Sí. Què és el que sabem a dia d'avui?
Doncs que era...
Quin tipus de personalitat? Com la definiries tu?
Tu, en realitat, el que t'agradaria és poder viatjar en el temps amb el Delore i poder-la conèixer,
sí.
Que sí.
Home, fer-li una chaise-long, no? Doncs,
has d'anar a Viena i fer l'audioguia.
Molt pendent.
I veure aquelles vaixelles que tenia...
Que no les devia fer servir per res.
No, perquè menjar tampoc li tirava gaire.
No, perquè tenia fòbia social i sembla que, pel que es descriu, t'hauries trobat una persona bastant obsessiva, sobretot a partir de quan va tenir fills. Es va obsessionar molt en mantenir la figura i tenia episodis, sembla, d'anorèxia i de bulímia. De fet, ja expliquen que ella, la seva preocupació era mantenir-se sempre en els 50 quilos i la cintura de 47 centímetres. Que dius, bueno, però és que media...
Però quan media?
1,72 m.
Uau, clar.
Vull dir, no sé, vull dir... Jo...
No, quan, clar, més no sé o menys. Com... Sí, jo 76.
Clar, però tu ets alta. Ets,
sí.
Dir, clar.
Jo faig 1,70 m.
I
peso 10 quilos més cada...
No volia aquí no fer preguntes incòmodes, però...
No,
és que és una cosa de física. Doncs, si medeixes 1,70 m i tant, doncs els ossos i tot, vulgues
ja
que no...
Home,
ara crec que no arribo als 47 de cintura. Jo no en tinc ni idea. Una altra cosa que a mi em va sobtar era com estava obsessionada amb la seva imatge, sobretot amb el seu cabell, que raspallava durant hores i hores, no sé si eren 2 o 3 hores al dia, el cabell.
Per això que dèiem d'aquesta obsessió.
D'aquesta obsessió, no? Perfil obsessiu.
Sí, exacte. I, de fet, una cosa també, que és clar, que és habitual, si per desgràcia heu viscut amb persones o heu viscut casos d'anorèxia, de bulímia, sabeu que el tema de menjar en públic, per exemple, incomoda normalment, doncs en el cas de Sissi, tampoc no menjava mai en públic. I, de fet, és una cosa que no és que fos exclusivament seva. Durant fins a mitjans del segle XIX estava mal vist. Si eres de de segons quines classes socials de l'aristocràcia, menjar en públic. Per tant, a més, això ho acabava...
De rodonir tot, no?
Sí, esclar, esclar, és una persona que... que tot plegat, doncs, ja us podeu imaginar que vaja... Que
tenia altres aficions, no? Li agradava molt cavalcar, em sembla.
Sí.
Això és real?
Això és real, i això també és una cosa divertida.
T'ho expliquen a l'audioguia.
T'ho expliquen a l'audioguia.
I veus imatges, també.
I la de la faldilla ho expliquen o no?
Això no ho recordo.
Més que res, perquè si m'equivoco no es notarà. Les dones, amb aquest, igual que el tema de menjar, estava mal vist que anessin assegudes al cavall amb les cames obertes. Tu no podies anar a cavall amb una cama a cada costat.
Això ens ho va explicar la Marta, que per això nosaltres cordàvem cap una banda les camises.
És vital, allò dels botons, no?
Val, doncs, què feien? S'asseien de costat. Sí. Com les senyores abans que anaven amb moto darrere la Vespa.
Amb moto, anava a dir, sí, clar.
Doncs hi havia molts accidents mortals perquè se n'anaven a caçar la guilla o anaven a cavalcar i a saltar obstacles.
Clar, jo sempre ho he pensat, això, clar, es deurien, no?
Matar.
No.
Sí, esclar.
Perquè com pots mantenir l'equilibri, no? Posar de costat.
Llavors, què es van inventar? Una mena de faldilla pantalons que anava com cosit, que així no es veia que anaves amb les cames aixarrancades. Perquè, esclar, ja us podeu... Ja, totes aquestes lectures així malaltes de masculines, diguéssim, de tot... No és mai el que ho fa, sinó el que ho mira, no? Aquestes coses, que jo no sé què es devien imaginar, ni tampoc ho vull saber. Però el que va fer Sissi és fer-se cosir i preparar una roba, uns pantalons amb una mena de faldilla per sobre, que per tant podia saltar i fer exercici perquè li agradava molt. I de fet, també això és una cosa bastant interessant, perquè el fet de fer exercici físic ja en general fins al segle XIX està mal vist. De fet, el segle XIX és quan, això també si vols un altre dia en podem parlar, que és, ja tot, que és quan apareix el Pierre de Coubertin i els Jocs Olímpics i tot això. Això també lliga amb un nou replantejament de l'exercici físic i la religió. Només us deixo anar un concepte, que és el cristianisme muscular, que és el del YMCA.
Sí.
Doncs surt al segle XIX precisament per fer exercici per acostar-se a Crist. Però això, si vols, un altre dia ho explico, perquè si no...
No
tenim prou programa. Doncs, això ho podien fer els homes, perquè se suposava que les dones no podien fer exercici perquè podia fer malbé el seu cos, que se suposa que és molt delicat. Per tant, només podien fer exercici sempre i quan no s'haguessin de canviar de roba ni haguessin de perdre la compostura ni les formes. Si busqueu fotografies de finals del segle XIX, veureu noies i senyores jugant a tennis amb aquesta cintura de 47 centímetres, amb corsé, amb corbata i amb màniga llarga i amb una faldilla que hi arriba fins als turmells i amb barret.
Molt pràctic.
Practiquíssim. Val? Què passa? Com que Sissi era una dona que estava obsessionada amb tot el que dèiem de
l'activitat física,
Física pel tema de l'anorèxia i tot això, i de la bulímia, doncs el que feia era tenia unes anelles penjades al sostre de la seva cambra i tenia una mena de gimnàs i feia exercici físic, cosa que era...
Però gimnàs dins de palau, eh?
Sí. I a més a més seguia una dieta d'aquestes estrictes, de menjar segons quines coses, amb uns caldos fets amb tiroides d'animals i unes coses estranyíssimes. Ui. Perquè li semblava que així li donaven
detox.
Energia. Sí, més o menys.
Bueno,
sí. Vindria a ser això. I de fet, es diu que quan havia d'oferir audiència a la gent que la visitava, a la sala no hi havia lloc per seure, perquè així s'havien d'estar drets. Perquè se suposa que si estàs dret, cremes.
Cremes? No m'ho puc creure.
Sí, tenia una anorèxia com una catedral.
Efectivament. Tal qual t'ho dic. Clar, ja us podeu imaginar, que tu deies, quina persona trobaries? Doncs una persona una mica irritable. Perquè,
home,
clar,
tu diràs.
Quan no menges i tot això, estàs de mal humor. De fet, hi ha hagut una editorial austríaca que a principis del segle XXI va trobar el dietari de les seves dietes i tot això, i està editat. Vull dir que si sabeu alemany ho podeu buscar.
S'acaba ràpid, no?
Sí, bastant. Hi ha tot això del caldo que us dic, totes aquestes coses que us explico, i després també se sap que la seva formació a la particular hi solia portar-hi unes dosis de morfina i unes dosis de cocaïna.
Això també ho explicaven a l'audioguia.
Sí. Si penseu en Sherlock Holmes, que és de la mateixa època, el tema de la morfina es feia servir bastant, i la cocaïna era un excitant, vaja, i els metges la recomanaven, i l'heroïna també.
Els metges,
Sí, sí, en general, clar, com un
com
element...
Un, sí, de... com un
estim... Igual que ara el cafè, no? De fet, la Coca-Cola, la part de coca,
sí?
Ve de la planta de cocaïna, i els primers anuncis que tu trobes del segle XIX de la Coca-Cola, diu, i porta, es tracta de planta de cocaïna. I ho signa el fundador Pemberton, que era el químic que havia fundat la fórmula de la Coca-Cola a Atlanta.
Però...
Digues, perdó.
No, clar, ara dius, mare meva, quin tipus de vida, perquè una persona que segueixi aquests hàbits no pot durar gaire, entenc, no? Fins quan ho va fer?
De fet, no sabem a quin nivell de degradació va arribar ella físicament, perquè es va deixar de fer-se fotos i pràcticament retrats pintats als 30 anys. I, de fet, esclar, quan tu tens aquesta mena de dietes tan salvatges, el cos se'n ressent. Diuen que tenia una dentadura molt malament, que la pell també tenia problemes i que, de fet, anava tot el dia cobert amb un vel perquè no se li veiés la pell com la tenia de malament.
Això. Una mena de Sara Montiel entre la mitja i la il·luminació.
Sí, o un filtre permanent en un Instagram real, no? Diguéssim, ja et poses el d'això. I vaja, ho va anar mantenint tota la vida. El que passa que, com que va tenir el final tràgic que va tenir, doncs...
Explica'ns-ho, recorda'ns-ho.
Doncs mira, la cosa és que aquesta senyora, el 1898, al setembre, era a Ginebra, i allà estava passejant tranquil·lament, i es va creuar amb un anarquista, que també tindria una altra història d'un altre dia que en podríem parlar, que és italià, que es deia Luigi Lucchini, que volia cometre un atemptat, no li va sortir bé, i es va creuar pel camí amb la Sissi, i li va clavar una punyalada entre les costelles, i que ella d'entrada no se'n va donar, perquè a més, com que portava el corset i tot això, doncs no se'n va sentir fins que va arribar després a l'hotel on estava, i va veure que s'estava dessagnant, i va morir el 1898, i a partir de llavors, evidentment, es va començar a crear aquest personatge novel·lesc, etcètera, etcètera, d'una dona que, per cert, deixa'm dir, perquè no només siguin desgràcies, una senyora amb moltes inquietuds també, per exemple, a nivell d'entendre la gent amb qui governava. L'imperi austro-hongarès, els austríacs, sempre es van mirar de reull els hongaresos, amb qui no es porten bé, i això en algun moment de la pel·lícula també es veu, i ella va fer l'esforç d'aprendre hongarès.
Sí, que era una persona propera dintre de tot.
Sí, exacte, i que es va preocupar, que això també es veu, sí, un moment de tensió en algun moment amb la seva sogra, no?, totes aquestes coses, doncs, per tant, era una persona també que estava interessada per la gent que governava, el que passa que com ens ha arribat aquesta imatge així... que jo crec que és d'aquelles que fan mal com a model després, no?, de tot el segle XX amb Romy Schneider, a més, Romy Schneider també, pobre, que va acabar com va acabar, no? Tot plegat és una història d'aquelles que quan la coneixes i la mires amb la perspectiva d'ara, te n'adones, doncs, bé, que al cap i a la fi no deixava de ser una pobra noia amb molts problemes personals, que a sobre es va trobar embolicada amb aquesta espiral en un lloc complicadíssim i que ho va pagar amb la vida, directament.
Uau, doncs, Xavier Carmeniu.
Hem de mirar la pel·lícula.
Jo tinc unes ganes, ara, tornar-hi a veure,
segur.
Clar, les tres, totalment. Avui hem parlat de l'emperadriu Sissi. Moltíssimes gràcies per aquesta petició.
Disposa, alguna petició?
Olga, tu tens alguna petició especial?
Si voleu...
Parlant d'història?
No, de moment no. Anem pensant.
Sí. Oi, molt bé, això, Esteu compenetradíssimes.
Pensem juntes.
Penseu juntes, sí. Ja ho veig. Doncs, au, no penseu gaire, lo just, però ja m'ho fareu saber.
T'ho farem saber.
Exacte.
Moltes gràcies.
Vinga, adéu-siau, bon dia.
Que vagi molt bé. Adéu. Thank you.